Balls de lletres. Bocins de literatura domèstica. Un espai on el Rubén, el Joan i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poeteses i poetes propers i llunyans.
Entrem amb Margarit, poeta català per excel·lència, aquest sí que premiat i molt reconegut per tot el públic. Ho farem amb el poema Encara. Deixa'm mirar-te els ulls i submergir-me en la fosca i calenta fantasia de veure't despullada a uns altres braços. No són coses de vells, ni desviacions. És el pinyol rogenc, negrós i dur, del préssec que, afamat, ja m'he menjat, però encara escuro dins la boca, conservant la dolçor del teu amor. I si em permeteu, continuo amb Les noies. El record necessita dir algun nom per conviure amb allò que té por. Pensa en ella, la va començar a perdre en abraçar-la la primera nit. L'home trenca el passat com una guardiola i dintre no hi havia més que fosca. En els ossos del temps no hi ha tendresa. Els llocs ja no existeixen. Les noies ja són velles o estan mortes. Joan Margarit, Casa de Misericòrdia.
I jo, com que tinc una certa tendència a rescatar autors d'aquests que no coneix ningú, que publiquen amb treballs col·lectius, però que realment és, penso, la base de que hi hagi després altres, com Margarit, que puguin destacar i tal, sobre aquesta base que Catalunya és enorme, de gent que escriu poesia amb més o menys gràcia, però moltes vegades amb molta gràcia, de Tomàs Camacho, que és un xic que de fet és de Ponferrada, però ha crescut a Tarragona i ara és professor de secundària o de batxillerat a Alcanar i forma part d'aquest moviment de poetes, escriptors de les Terres de l'Ebre, que és molt actiu, enllaçant també amb la Catalunya de la Franja, i que tota la vida que ha escrit poesia i té algunes cosetes publicades, i destaco ara aquest petit poema publicat a Totes les baranes dels teus dits, que és una trobada de bloggers de fa uns quants anys, i diu: el balcó va nova roja, agost, roig crepuscle, carena al fons, memòria del temps al palpís dels nostres dits. A la barana dels teus dits contemplo el món, mentre visc el goig d'estimar-te, amarats de la llum de la tarda. Pells i llençols, incendi roig, suor i el frec fresc del crepuscle, remor d'un riu que encara existeix, el somni.
Jo ara una altra vegada tornaré a Miquel Bueno i la necessitat d'escriure. Carta a son pare. Tenia 13 anys i no sabia anar en bicicleta. Era després de dinar i era l'hora de matemàtiques. Mai m'han agradat. Així que quan el bidell entrà a mitjan classe i digué el meu nom, no vaig dubtar en plegar i sortir. Al corredor estava el director i aleshores vaig comprendre que alguna cosa no rutllava bé. Les escales eren fosques i el silenci inhabitual de l'escola em va empènyer a contemplar els núvols grisos que omplien la vesprada i que projectaven ombres sobre els angles dels edificis. A la porta, ma germana, i el meu cunyal em donàrem la fatal notícia. Vaig arrencar a plorar i no podia mirar els meus familiars a la cara perquè no podia creure que realment m'estiguessin dient allò. Mon pare havia mort. Mesos després vas descobrir retirant papers de ma mare que t'havies llançat al tren. Des d'aleshores sóc jo i no un altre. Vas créixer com vas créixer, com va dir Rulfo. És dur créixer sabent que allò al que pots agarrar-te i arrelar és mort. En vas fer falta moltes vegades. Vaig haver d'aprendre moltes coses en hores, sense llum, en carrers estranys i cases amb humitats descrostant-se. Han passat moltes coses que hagués volgut viure d'altra manera. Han hagut moltes coses que hagués volgut parlar amb tu. Recordo el teu bigot. Recordo quan jugàvem a futbol a la platja, a les Eres, quan rentàvem els cotxes els diumenges, tots sols. I després anàvem i ens fèiem un vermut i una Fanta. I menjàvem uns cacauets fregits boníssims que feien a la bodegueta. Recorde la teua màquina d'escriure, el teu telèfon de tauleta sonant i la ràdio. O el diari remenava un escrit i anàvem els dos i viatjàvem en aquell Seat Café amb llet i sonava la trinca i la ribera era un país xicotet i màgic. Recorde les penúries, el que et costava dur endavant cinc fills, les teues nits d'insomni i els canvis de cases. No podien pagar. I els passadissos cada cop es feien més ombrívols. Ens dona per fer més fosca la vida. Recorde l'últim viatge que fèrem a Sagunt. Ara sé, ara comprenc, ara recorde que estaves trista allà. La teua figura retallada retallava la muralla per on passava Aníbal. I els teus ulls demanaven ajut. Però jo era un nen de 12 anys i no sabia el que passava. Jo vaig créixer com vaig créixer. Per tu he escrit versos i estime la terra i els empedrats i les ratxoles de Manises i per tu tinc un núvol gris de tempesta que projecta ombres als angles de ma vida. Saps que t'he maleït moltes vegades. Deixares la dona i cinc fills, cabró. I després vingué tot allò i més mort i tant de dolor i tristesa. I així vas créixer com vas créixer. Botelles, mars, drogues, viatges, dolor, amor, neguit. Però mai vaig deixar de ser com tu volies i ho saps. És per això que encara sóc així, lluitant contra tot, fins i tot contra tu. Quantes vegades m'he vist a mi mateix calcant-te, quantes nits he emplenat la soledat i versos. Ara ja he crescut, tinc l'edat que tu tenies quan jo vas néixer, el nano de la família. Ja veus, pare, les coses han anat com han anat. Jo he crescut com vas créixer, amb molt d'afany i molt d'entrebanc. Però mai oblidant que un home és allò que fa i diu, i que no cal ser res més per guanyar-se respecte. Mai oblidant el teu bigot, la teua jaqueta de pana. Quantes cerveses he tingut que beure per matar el teu dolor? Quantes nits de bades? Ets així amb mi, ja sense dolor, però amb una certa pena, oculta, petita, grisa com un núvol de tempesta. Desaparegueres en el temps, però jo tinc els teus ulls, els teus dolors, els teus poemes. Avui fa molt de temps d'allò. Vaig estar molts anys sense poder parlar-hi. Avui el teu cos serà allà pols al teu nínxol i jo sóc així amuntegant llaunes de cervesa recordant-te com feia temps que no ho feia. Fa ja 23 anys. Vaig créixer com vaig créixer. Els edificis projecten ombres grises com núvols de tempesta, però jo ja m'he fet a la pluja i rodolen bicicletes pels empedrats.
I de Creixen malgrat tot les tulipes, de Sònia Moll, un dels petits contes poesia, podríem dir-ne així, que diu, i no te'n vas. Hi ha dies, com avui, que sí que puc venir-te a veure. Són dies de pulmons plens d'aire, de peus que s'aferren amb força a la terra i mans que poden agafar les teves sense por que la mort se'ns endugui a totes dues. Dies que puc netejar-te les lleganyes que t'entelen els ulls des de fa hores i la veu em surt alegre i puc tarallejar-te una cançó encara que avui no puguis acompanyar-me perquè tens el coll i els bronquis plens de boira. Dies en què la banda sonora torna a ser aquella que em retorna dies d'estiu saltant d'illa en illa, una coberta de vaixell amb el vent de cara i la terra fent-se petita a poc, una altra vegada. Com al principi, com sempre. Dies en què somrius i fins i tot obres una mica els ulls quan et parlo de la nebodeta que ha de venir. És una ninyita, et recordo, i sé esperar demà o demà passat que potser podràs dir-me quin nom t'agrada més. Hi ha dies com avui que em sembla que podré fer entrar la mort a dins de la vida i estimar-les totes dues, com s'estima el temps de l'enyor i el temps de l'ara, el temps dels intents i el temps de ser-hi plenament, el temps que ja no és el que ens queda, sinó el que ens ocupa, aquesta tarda, mentre em mires i ets i no te'n vas.
Deixem que reprengui aquesta veu tan bonica de la Sònia Moll, de la mà del Joan, que tantes estones en aquest temps que parla, que va passar amb la seva mare, i tanta producció, tant de dolor i tanta producció literària li va donar, Deixem que llegeixi també tres poemets breus, que els trobo tan i tan potents. De fet, els poemes breus tenen això, no? Aquesta capacitat, aquesta potència. De fet, hi ha una frase, aquella frase mítica de Machado, que a mi m'enamora i em pertorba per igual, de estos días azules y este sol de la infancia, aquest tros de paperet que li van trobar a la butxaca quan moria a Colllibre, no? I que el dia de la mort parlis de la infantesa, ho trobo tan abocador. Bé, doncs parlant de brevetat i de potència, uns poemets de la Sònia Moll. Fer-se gran. La mare és petita i tu no saps com créixer per sostenir-la. Retorns. La mare cau, recules fins al ventre, desneixes sola. Forats. M'he cercat el tel de l'ànima i l'he trobat cosit de forats. Cada forat una absència. Mare, podràs venir a buscar-me avui? I encara un de més abocador, i que el trobo sensacional perquè descriu ben bé la malaltia que va patir la mare de la Sònia Moll durant aquest temps que la va estar cuidant, i li diu: somriuries així, mare, si no haguessis oblidat?
De vegades conèixer la vida de la gent que escriu, que no saps si és millor perquè entens llavors el per què escriuen això, o t'estimes més no saber-ho per interpretar tu aleshores el que puguis interpretar, que potser és diferent.
Si la poesia, si l'obra, no? L'obra d'art, sigui la que sigui, és bona, hauríem de poder-la interpretar lliurement, sigui quin sigui el significat. Clar. Original.
És a dir, que quan un escriu amb un estat d'ànim determinat, amb unes circumstàncies determinades, amb sinceritat o volent enganyar, però és igual. Però clar, llavors i això es traspua a les paraules. Clar, quan tu llegeixes, si no coneixes el context, ho interpretes sempre en funció del teu context propi, no? I a la millor estàs d'acord perquè has viscut situacions similars i ho entens, o ho entens d'una altra manera completament diferent. Jo aquí em quedo amb que no sé què és millor o pitjor.
De fet, és la màgia de la comunicació, que un emeti un missatge, sigui poètic, sigui pictòric, sigui el que sigui, on sigui un missatge pla, i que l'altre l'interpreti des de la seva saviesa o ignorància, encertada o equivocadament.
Exacte, és això que dius. Bé, bueno.
Ens escoltarem.
Endavant.
Qui parla? Parlo jo amb la veu recollint la veu de Joan Josep Miracle, poeta vallenc, vinculat al món editorial i membre de Valls de Lletres. Té 362. Rompen les ones suaus contra les roques i el far s'ho mira. Porten cants de sirena, de remots paradisos. I un altre poema, té 358. La taula és buida, en repòs, ara espera les primaveres, o amors coberts de pluja o naus extraterrestres.
Agafo una altra vegada a Vicent Andrés Estellés, en aquest cas un poema que va musicar la Maria Arnal. No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no em puc desistir, oblidar-te. És el desig de la teua nuesa. És el desig del teu cos per al meu. Un fosc desig, vagament, de fer dany. O bé el desig simplement impossible. Torna al començ, ple de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. L'odi, també. Per què és odi, també? No vull seguir. A mamar tots els versos.
Mira, ja que parlàvem de la Sònia Moll, per continuar o per acabar també d'aquest llibret, un altre conte-poema, que jo els definiria així, que es diu La tristesa. Només si sabessis d'on ve, en quines escletxes de fang i pedres neix a borbolls i es fon amb la teva vida perquè no sàpigues on comença ella i on acabes tu. Només si sabessis de què està feta, quina és la matèria que entela els pulmons els diumenges a la tarda i fins i tot alguns matins lluminosos de mercat i vermut. Només si poguessis posar nom a aquesta viscositat, dir-ne boira, aigua, sang, saliva, terra, i mirar-te-la de lluny, com qui es mira la roba estesa d'un balcó que no és el teu. Només si sabessis per on s'esmuny,
silenciosa i constant, sota els budells i els pulmons i el fetge, com un riu subterrani que et mata d'humitat els ossos en una casa sense fonaments. Un riu invisible i omnipresent que et recorre per no saps quin doblec de les entranyes mentre la vida esclata en alguna altra banda.
Segueixo amb una altra dona del Camp de Tarragona, Montserrat Abelló. Camina com si no la guiés. Camina com si no la guiés aquesta llum imprecisa que il·lumina els camins sense tornada. No vacila i avança silenciosa sense deixar entreveure l'angoixa que sent quan la miren com si ja fos morta. Perquè què és la vida sinó cada moment viscut que se'ns escapa? Com aquest mateix instant en què sostinc la ploma entre els dits per escriure aquest poema.
De Oliverio Giriondo, una altra vegada tornem a Amèrica. Me asomo a los ladridos. ¿Qué hace este árbol despierto? Las sombras no se apartan, se aprietan a sus cuerpos. No me agrada esta calma, este silencio muerto, sin carne, puro hueso. A través de la veta mineral de una nube aparece la luna. Ya me lo sospechaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La miro. Quiero ulular. No puedo.
A la intersecció. Adreço la via on es troben els llocs per trobar-m'hi en tots. Defineixo els espais amb paraules de pedra materna cavalcant el laberint fins al fons, tan profunda com els principis. Pedra contra pedra, l'espurna que no s'acaba per més cops que voltis les teves parets. Sempre he volgut saber com desfer mites mundialment acceptats o descarrilar la tirallonga de demostrables que porten a lloc. Deixar de notar que només existies quan ja no hi ets. Plantar de nou el que podria ser. Ser el relleu de portadors d'energies encadenades, com tots. D'esferes coincidents de la Raquel Estrada.
I me'n vaig cap a Grècia perquè no podem tancar un programa de ràdio sense posar-nos cabafis a la boca que ens enamora i que va ser ja tan precoç i tan savi, tan seductor i que arriba bonament i generosament va traduir. En tant que puguis, aquest poema m'enamora i trobo que més enllà de la forma poètica i estètica que té, té un contingut fantàstic. En tant que puguis, i si doncs no pots fer la vida com la vols, això almenys procura, en tant que puguis. No la barateixis amb massa contacte del món, amb molts moviments i converses. No, no la barateixis agafant-la, rodant sovint amb ella i exposant-la a la diària vagenia de les relacions i els intercanvis, fins que es torni com una forastera enfadosa.
Valls de Lletres. Bocins de literatura domèstica.